l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça està d'aniversari. L'any 2006 es va traslladar de l'edifici Costa i Forneguera al peu de la carretera Nacional 2 fins al mas de Can Salvador de la Plaça, al vell mig de la ciutat. Doncs estrenava llavors instal·lacions amb motiu de la Diada de Sant Jordi. D'això ja en fa 10 anys. Una efemèride que la Biblioteca Municipal festejarà durant el cap de setmana amb activitats que s'han avançat ja aquest divendres, la vigília de la Diada del Llibre, una festa major per tot Catalunya dedicada a les lletres i a la cultura que fa sortir a tothom al carrer. Aquest matí l'equipament cultural ja s'ha guarnit amb globus de colors que en decoren la façana. Aquesta tarda i amb la participació dels alumnes de l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística s'ha fet la lectura pública del llibre Calella Flashback de Francesc Grau i Viader. Escriptor, mestre i periodista local va ser guardonat amb la medalla d'or de la ciutat de Calella per, entre d'altres contribucions culturals, impartir classes a les biblioteques de Calella, Pineda i Tordera entre els anys 1970 i 1982. Amb aquest volum, Francesc Grau i Viader va permetre recuperar la memòria històrica de Calella i els seus passatges han estat inclosos en la guia de recursos 25 Litera Rutes pel Maresme que les biblioteques de la comarca presenten per aquest Sant Jordi. Aquest vespre a la biblioteca se'n farà la projecció del vídeo de la ruta triada per Calella. El dia de Sant Jordi tindrà lloc l'acte institucional de celebració de l'aniversari de l'equipament cultural destacat dins la programació del Sant Jordi d'enguany a Calella. Comptarà amb les intervencions de representants de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, també de la comarca del Maresme, a més de l'alcaldessa Montserrat Candini. S'hi espera la presència dels gegants de Calella que a la una del migdia oferiran un ball. Llibres i roses són els protagonistes especials de la Diada de Sant Jordi, que enguany no cau en dia laborable, que seria el que prefereixen editors, llibreters i floristeries. A Calella, l'epicentre de l'activitat estarà a la plaça de l'Església, on es muntarà la Fira del Llibre i de la Rosa, que estarà oberta de les 10 del matí fins les 9 del vespre. En el decurs de la tarda se celebrarà la presentació del poemari de Teresa Teixidor. Porta per títol Violetes per a tu i està dedicat al seu fill difunt, Jordi Amat, una publicació solidària que destinarà la recaptació a Càritas Parroquial. Parlem de lletres, de novetats per aquest Sant Jordi, com venim fent cada vespre de les últimes dues setmanes. En l'Espai Literari de Marmir, avui presenta la novel·la La vida sense Sara Amat, de Pep Puig, guanyadora del Premi Sant Jordi del 2015.
L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
L'obra guanyadora del 56è Premi Sant Jordi de novel·la La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig, és una història d'amor preadolescent. Però no només és això, és una mirada enrere, una evocació d'aquell moment de la vida que es troba entre la infantesa i l'edat adulta. El narrador de la història és en Pep de Cal Sabater, ja adult, que rememora els fets que van originar a l'inici del final de la seva infantesa. A ningú no se li escapen els trets coincidents entre l'autor, Pep Puig, i en Pep de Cal Sabater. A banda del nom, tots dos nascuts a Terrassa, el mateix any, podem dir que la història està inspirada en un episodi real de l'autor. Tothom es pensava que la Sara Amat havia marxat. Qui se'n recorda avui de la Sara Amat? Amb prou feines tenia 13 anys quan una nit d'estiu, jugant a cuit amagar amb la colla, va desaparèixer i no se n'ha sabut mai més res. L'únic, una notícia, l'endemà al Diario de Terrassa, i també molts rumors i especulacions. De la Sara Amat se'n recorda sobretot el Pep de Cal Sabater, el narrador d'aquesta història. Perquè aquella nit, segons ens diu, la Sara no va desaparèixer, sinó que es va colar a casa seva per la porta del darrere. No s'hi va amagar gaires dies, però de vegades la memòria d'alguns fets abraça tota una vida i fins i tot li dona un sentit. Escrita des de la distància dels anys, La vida sense la Sara Amat és la confessió d'uns fets inoblidables, uns dies de la vida d'un poble a l'estiu, d'un nen obedient i enamoradís, i d'una nena que ja no era una nena i que volia complir el desig ferotge i urgent de fugir, ni que fos per la porta del darrere. Amb La vida sense la Sara Amat, els lectors assistiran a la revelació d'un gran talent literari i descobriran una història que va commoure el jurat del Premi Sant Jordi. Pep Puig, autor de la novel·la.
Era una nena d'un poble que es diu Ullastell, una nena que ja no era una nena i que sentia un rebuig profund, orgànic, absolut cap a la seva comunitat. I llavors, la manera que té d'escapar-se d'aquesta comunitat és una nit d'estiu jugant a cuit i amagar amb els de la colla, en comptes d'amagar-se als llocs habituals, es fica per la porta darrere de Cal Sabater. Just en aquell moment, només creuar la porta, descobreix que ja no està dins del poble, amb tota l'excitació que això suposa, i decideix que ja no sortirà més.
Pep Puig i Ponsa neix a Terrassa fa 46 anys. Actualment viu a la Nou de Gaià, un poblet envoltat de vinyes i garrofers que hi ha al Camp de Tarragona. La seva primera novel·la, L'home que torna, va obtenir el Premi Jove Talent FNAC i va gaudir d'una molt bona acollida per part de la crítica i dels lectors. Aquest darrer any va ser guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la amb La vida de Sara Amat.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en tot. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
El sector de la flor ornamental de Catalunya preveu que demà, dia de Sant Jordi, es venguin uns 6 milions de roses a tot Catalunya. Aquest any, la diada cau en cap de setmana. Això ja d'entrada no afavoreix la previsió de vendes i la pluja anunciada de cara a la tarda agreuja la situació, que no deixa de ser del tot optimista per als floristes.
En el dia de Sant Jordi, tots els cors enamorats amb una rosa argentí.
Des del Mercat de la Flor i Planta de Catalunya preveuen que el ser dissabte es regalin menys roses perquè les empreses seran tancades, però el sector compta amb el fet que avui divendres algunes empreses i col·lectius avançaran l'obsequi de la Rosa de Sant Jordi als seus treballadors. Aquest fet fa que a principis d'abril el volum d'encàrrecs es mantingués en xifres similars a l'any passat. Les roses conreades a Catalunya suposen tan sols el 10% del volum que es distribuirà per Sant Jordi, ja que l'alta demanda, concentrada en un període de temps tan curt, obliga els majoristes a adquirir roses provenents d'altres regions del món. Majoritàriament, les roses que subministren per Sant Jordi provenen d'Equador i Colòmbia, que per les condicions de conreu en altiplà són roses de gran presència, tiges llargues i capolls grossos, també força durabilitat. Després, també hi ha varietats de roses originàries d'Holanda i una petita part es porten del sud d'Espanya o països com Kènia i Etiòpia. A la floristeria Vancells de Calella són productors de roses i venen sobretot flors cultivades als seus hivernacles, però també recorren a rosa importada per satisfer la demanda. Ho explica Rebeca Ruiz. Ya desde hace meses que llevamos como vigilando mucho lo que es el cultivo y bueno, este año no es que haya salido perfecto, porque va un pelín atrasado, pero la verdad que tenemos buen pronóstico, pero también cogemos a proveedores en Ecuador, rosas. Aparte de nuestro cultivo, también compramos a Holanda.
Y si es vermella la rosa que tu frena l'amador, acepta-la ben joiosa.
La tradició es manté inalterable i un 80% de les roses que es preveuen vendre seran de color vermell, però també se'n poden trobar d'una gran varietat de colors que van des de les roses blanques, grogues i rosades fins a les taronges, multicolors, tenyides de color blau o de color negre o jaspiades. En els últims anys també se'n troben amb purpurines, serigrafiades i banyades amb xocolata. Rebeca Ruiz ha comentat que hi ha roses per a tots els gustos. La que más se vende es la roja, pero después hay un cantidad de colores, carnaval, está la rosa negra, las de pétalos de coloridos, las del Barça, bueno, las tradicionales. También hay rosas que son con cera,
que son así como muy artificiales, es más acartonado el pétalo y el capullo, porque luego le ponen fantasía, como si fuera un dulce, rosas de chocolate, que son naturales, pero bañadas en chocolate y con confeti. Hay cantidad de variedades. Por una rosa roja, durant l'any no t'ho dirà,
la lluiràs orgullosa molt a prop del teu escot. I de cara a l'any que ve arribarà a Catalunya una novetat que tot just ara s'ha presentat als Països Baixos, realment sorprenent.
Brillant en l'oscuritat, bueno, este año no hemos traído, porque l'han sacado en Holanda como una novedad. La campaña la lanzaron en San Valentín y bueno, todavía no han llegado aquí. Es una rosa de Ecuador, pues brilla por la noche, es como un poco verde. A mí no me gusta mucho, porque yo soy muy tradicional. La penyora d'un
amor. Si hi ha roses per tots els gustos, també n'hi ha per a totes les butxaques. Se'n poden trobar des de menys d'un euro, les més senzilles, fins a 40 o 50 euros, segons l'elaboració i decoració que portin. Per a valorar-ne la qualitat, cal tenir en compte que la tija de la rosa sigui prou llarga, robusta i que la punzella es mantingui ferma, compacta i amb un lleuger punt d'obertura. Un cop regalada, això sí, és important que s'hidrati de seguida, ja que tenir-la molta estona fora de l'aigua la pot perjudicar i fer que se'ns marceixi més de pressa. Finalment, dic que per la Diada de Sant Jordi també surten força els rosers, sobretot les varietats de flor petita i perfumada. Són més perdurables, es poden replantar en un jardí i això fa que cada vegada hi hagi més persones que ho escollin com a alternativa o per complementar la rosa clàssica que regalen a les seves parelles, familiars i amistats. En mirar-la tan marcida, quan hagin passat els anys, la recordaràs encesa i tremola entre les
mans. Gràcies, Oriol, i alumnes dels últims cursos de les quatre escoles de primària de Calella han participat aquesta tarda en una ballada conjunta de sardanes amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Ha estat una iniciativa conjunta d'Òmnium Cultural Montnegre i l'agrupació sardanista, organitzadora del curs de sardanes pels infants de la ciutat, que es va posar en marxa fa 2 anys. Tots junts han ballat al ritme de la música de la Cobla de Palafolls, integrada també per joves músics. En concret, hi han participat les escoles Minerva Salicru, Escola Pia i també les escoles Freta. I direm, per acabar aquest bloc dedicat al Sant Jordi, que Ràdio Calella Televisió també sortirà demà al carrer. Entre les 9 del matí i les 8 del vespre, un estant situat a la plaça de l'Església et donarà joc a petits i grans a endinsar-se en el món de la televisió. Es muntarà un croma amb diferents fons dedicats a la Diada i a la llegenda de Sant Jordi, on qui ho vulgui podrà integrar-se dins el personatge del cavaller, la princesa o el drac. Per dur a terme aquesta experiència, Ràdio Calella Televisió instal·larà un fons de croma de color verd a la mateixa plaça de l'Església, com si fos un plató de televisió. Durant tot el dia, qui vulgui podrà posar-se davant la càmera per enregistrar una fotografia amb el fons escollit. Aquestes fotografies seran enviades posteriorment per correu electrònic als participants. També es podran veure a la pàgina web de Ràdio Calella Televisió. Al mateix temps, l'emissora oferirà una programació musical especial per Sant Jordi que es podrà seguir en directe al mateix estant.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Abandonem el bloc informatiu dedicat al Sant Jordi per abordar altres qüestions de la jornada. La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, ha visitat aquest migdia el Museu del Turisme de Calella. L'ha definit com un projecte únic al món que permet veure què aporta de bo el turisme a l'economia d'una ciutat com la nostra i tot el que reverteix en positiu a la vida i al dia a dia dels ciutadans.
La consellera Borràs s'ha reunit amb l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i part de l'executiu local i ha pogut conèixer de primera mà els projectes de l'equip de govern, com per exemple la remodelació de l'Hostal Vell, del qual ha dit que la Generalitat donarà suport a l'Ajuntament a l'hora d'acollir-se a subvencions procedents d'Europa per tirar-ho endavant.
L'alcaldessa ens ha fet saber que es presentarà en el FEDER, que des de el departament tirem endavant. Lògicament, aquest FEDER serà estudiat i amb atenció, perquè ens sembla d'entrada i cal veure finalment com és el projecte, però que pot ser un element positiu per Calella i lògicament això ho haurem de valorar.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, ha subratllat que els fons FEDER ja van servir per finançar part del Museu del Turisme i ha ressaltat que es destinen sempre a projectes dinàmics per a la ciutat, com és el cas de la recuperació de l'Hostal Vell. Per l'alcaldessa de Calella, aquest és un projecte que uneix el retorn d'un equipament cultural lligat a un ús social que donarà valor afegit a l'oficina de turisme i és idoni perquè les administracions europees hi col·laborin econòmicament.
Allà on s'aboquen diners des d'Europa és on hi ha experiència contrastada en fets puntuals. Per exemple, el tema del turisme, que nosaltres, turisme i esport, cada vegada ens estem, diguem, especialitzant més i més. Bé, a partir d'això hi ha una altra qüestió que pot anar complementària amb el FEDER, que és aquests diners d'Europa, que és el RIS3, per anar-nos cada vegada especialitzant més. Bé, l'Hostal Vell seria la seu d'aquesta especialització, si arriba el moment, doncs, que ho podem tenir-ho. Li hem volgut explicar, ella com a consellera d'aquest departament, que pot tenir les possibilitats, doncs, de valorar-ho això, i en aquest sentit, tranquils de que sé que, a menys d'entrada, la sensibilitat la té garantida, perquè en som perfectament nosaltres coneixedors de com treballar.
Durant la seva visita a Calella, la consellera Meritxell Borràs s'ha referit a la política de la Generalitat, als governs municipals i les entitats en pro de garantir un habitatge digne a la ciutadania. La seva preocupació passa per l'actitud de bloqueig del govern espanyol davant les lleis catalanes de pobresa energètica.
Avui coneixem la mala notícia de que el govern espanyol ha portat aquesta llei sobre l'impost dels habitatges buits, i això a nosaltres és un element que ens preocupa i d'una forma important, perquè, com vostès saben, doncs hem recaptat més de 11 milions que ens serviran per poder adquirir nous habitatges i posar-los a disposició dels ciutadans que ho requereixen, i ara hem de veure exactament quina és l'afectació exacta, però d'entrada doncs ja dir-los la nostra preocupació.
La consellera ha indicat que estem en uns dies clau per saber si la llei 24/2015 contra la pobresa energètica, sorgida d'una ILP, acaba recorreguda al Tribunal Constitucional.
A tot això, la consellera Borràs ha lloat la feina de l'Ajuntament de Calella en transparència, prenia de base el fet que l'Ajuntament ha estat valorat amb un 94,7% d'indicadors positius. El segell Info participa. Calella és un dels ajuntaments més transparents segons aquest estudi, ho és per tercer any consecutiu. La consellera ha agraït aquesta feina alhora que ha felicitat l'alcaldessa de Calella i el seu equip per haver aconseguit un any més aquests bons resultats.
Aquest és un element molt positiu, jo crec que la ciutadania ens ho reclama, i per tant venir en un municipi com és Calella i veure que per tercer any consecutiu no és una flor que no fa estiu, sinó que és un tema permanent ja, doncs hi ha aquesta transparència, aquesta voluntat de mostrar tot el que es fa per part de l'Ajuntament, i per tant aquest és un element que jo crec que els ciutadans han de tenir molt en compte. Necessitem administracions que actuïn amb aquesta netedat i amb aquesta transparència de cara als ciutadans, i per tant jo en aquest sentit vull felicitar l'equip de govern i d'una forma especial l'alcaldessa per la feina feta en aquesta matèria.
La regidora de Comunicació i Noves Tecnologies, Lorena Sánchez, ha destacat a micròfons de Ràdio Calella que el compromís és continuar treballant perquè en la pròxima edició de l'Info Participa es millorin els resultats i s'aconsegueixi el 100%. És l'objectiu. Tot i això, Sánchez ha dit que les estructures dels ajuntaments no estan prou preparades per la feina transversal que requereixen els temes de transparència.
Evidentment, aspirem al 100%, no? Però en temes de transparència és complicat, bàsicament perquè les estructures dels ajuntaments no estan preparades per treballar sent transparents, no? I això significa que tot l'equip tècnic hi ha d'estar molt implicat i s'ha de treballar al marge de la feina del dia a dia per poder complir aquests indicadors.
Info Participa és un segell que certifica la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ja s'han posat a la venda les entrades per assistir a la projecció del documental Langtang, que explica la visita que l'ultrafondista Kilian Jornet i l'alpinista blanenc Jordi Toses van fer al cor del Nepal poc després del terratrèmol que va devastar el territori ara farà un any. Langtang es vincula a un projecte solidari per recollir fons per reconstruir 116 cases a la vall. És per això que dilluns 25 d'abril, i en complir-se un any del succés, es farà una projecció simultània del documental en 28 ciutats arreu del món, com per exemple Noruega, les Filipines, Hong Kong, Qatar o San Francisco als Estats Units. Calella, nomenada aquest any Vila Europea de l'Esport, i per refermar el seu compromís solidari ha volgut ser-ne una. Es projectarà a la Sala Mozart dilluns a les 9 del vespre. El tinent d'Alcaldia de Ciutadania i Cultura i d'Esport, Xavier Arniges, ha explicat que el film es projectarà a Calella gràcies a la iniciativa del regidor d'Esquerra, Xavier Casillanis, qui té relació professional amb Jornet.
Que som Vila Europea paper de l'esport doncs, ens lligava molt bé, malgrat que no és un projecte esportiu pròpiament, però sí que és un esportista català, són esportistes d'elit catalans doncs, que han mostrat aquesta sensibilitat, doncs bé, el vam trobar dient i demanar o a tothom qui vulgui o tingui interès en anar-la a veure doncs, que vingui a veure aquest documental que amb aquesta aportació de 5 euros doncs, bé, ajudaran a reconstruir el que es pugui en aquesta zona devastada.
L'organització està treballant amb la intenció que el mateix Kilian Jornet pugui adreçar un missatge especial als espectadors que es reuneixin a la Sala Mozart de Calilla. I ara els esports, agenda de competició per aquest cap de setmana amb Badó i Char.
El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls va trencar una ratxa de 3 jornades sense guanyar la setmana passada a la pista del Tordera, guanyant per 55 a 65. Aquest proper cap de setmana, diumenge, a 5:45 de la tarda, s'enfronta a l'Argentona, un equip de la part baixa de la classificació. Per tant, una bona oportunitat dels d'Àlex Muñoz per continuar sumant victòries. Pel que fa a l'handbol, l'Unió Esportiva Handbol Calella la setmana anterior va perdre la pista del Garbí, Palafrugell, per 31 a 24. Aquest proper dissabte, a 4:00 de la tarda, jugarà contra l'OAR Gràcia de Sabadell. Els calellencs tenen una bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria. Pel que fa al tennis taula, hem de dir que les noies de Superdivisió aquesta setmana tampoc juguen, però sí que ho faran els nois del Termotur Calella de Divisió d'Honor Masculina. Triple confrontació amb pistes gallegues. El Termotur Calella jugarà el dissabte a 11:00 del matí contra el Cocinas Valpuac, el dissabte a 6:00 de la tarda contra l'Otero Cambados i el diumenge a 11:00 del matí contra el Monte Porreiro. Important seria que els calellans guanyessin 2 d'aquests 3 partits i un d'ells contra el Monte Porreiro. Si ho fessin, pràcticament salvarien la categoria. De no aconseguir aquesta fita, es complicaria moltíssim la permanència a la divisió d'honor masculina. I acabarem aquesta repassada a l'agenda esportiva parlant de futbol. El Club de Futbol Calella, després de la victòria de la setmana passada contra el Pineda per 4-3, es desplaça al camp del Molinos per jugar dissabte a 6:45. D'altra banda, la Coatel, que va guanyar la setmana passada al difícil camp de l'Argentona per 4-7, jugarà dissabte a casa, al Camp de Mar, a partir de 6:45 de la tarda, enfront del Juventus.
És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Podeu seguir informats a radiocalella.cat. Demà us esperem a la plaça de l'Església amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Que acabeu de passar un molt bon divendres. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.